Bon dia.
Fins ara, Cristina Solies, la corresponsal de Catalunya Ràdio a Moscou. Dèiem una cosa abans, que és, ha estat molt cridaner aquesta nit com anàvem veient totes les alertes i totes amb una gran precisió, no? Som els que heu tingut responsabilitats polítiques amb aquestes coses, sabeu el complicat que té aquesta cosa.
I a més la informació i sobretot actuar anticipadament. Veig que el Japó han evacuat 2 milions de persones. Jo crec que l'anterior tsunami va marcar molt, no?, totes les alertes de tsunami en aquesta àrea del Pacífic, i per tant, crec que en aquest sentit s'ha avançat, no? Però de totes maneres fa basarda, perquè un terratrèmol de 8,8 em sembla que deien des de l'any 50 i alguna cosa no s'havia produït, no?
És el sisè terratrèmol més bèstia des de que es tenen registres, perquè es fa una idea, estaria per sota, just per sota del 2004, del gran tsunami del sud-est asiàtic. No, simplement un apunt. En uns temps on que fins i tot es posa en dubte la ciència,
sí,
perquè dir que la Terra és rodona doncs és poc menys que ser conspiranoic i que estàs en el sistema i que t'han enxufat 5G i tot això a través de la vacuna de la pandèmia, fent un poti-poti. No, ara seriosament, en un moment en què fins i tot es posa en dubte la ciència, el fet de que gràcies a la ciència es salvin, avui es salvaran milions i milions de vides. Perquè això mateix, fa 100 anys, eren milions i milions de morts perquè la gent estava a les illes que fossin a Hawaii o al Japó, que és on arribarà d'aquí unes hores, i els hauria arribat sense capacitat de reacció. Ara es pot actuar amb capacitat de reacció de, més a més, moltes hores. Per tant, simplement, sembla una obvietat, però subratllar que bé que l'avenç de la ciència serveix per, un cop escrutat els coneixements i poder fer aquesta predictibilitat, poder posar-la al servei de la humanitat i que se salven milions de vides.
Recordem que ara estem a l'espera de les costes del Hawaii, sobretot. Aquí tenim davant les televisions, la BBC o la CNN ensenyen imatges en directe, perquè el propi sismòleg, el Xavier Gola, ens deia que d'un moment a altre haurien d'arribar aquestes forces onades, aquestes fortes onades allà. Sònia.
Gràcies a la ciència, totalment d'acord amb en Jofre, i a les polítiques públiques adequades.
Totalment.
Perquè, clar, quan tens un líder o líders que no creuen en la ciència i que menys tenen constantment el canvi climàtic i tot el que siguin catàstrofes naturals, doncs no preparen tot això que estem dient precisament, que sí que funcionarà al Japó i a d'altres llocs. Veurem Hawaii, desconec completament el governador de Hawaii, però veurem altres llocs on arribi, on malauradament no tinguin les polítiques públiques adequades i, per tant, no tinguin els sistemes d'alerta, no tinguin protocols, no tinguin tot el que es necessita, doncs l'impacte segurament serà diferent que aquests llocs on sí ho tinguin. El Japó és un exemple de país que té una preparació davant les crisis naturals impressionant. Hi ha, no només naturals, les nuclears també, però vull dir que és una societat que se li fan molts simulacres, estan molt preparats i molt conscienciats, i per tant sempre l'impacte allà és menor que qualsevol lloc que no ho tingui. Però la importància, com deia el Jofre, no només de creure en la ciència, sinó d'aprofitar que tens tota aquesta informació i aquestes dades, molt bé, fem respecte.
Sí, a més es tracta també de com deia Sònia, d'educar la població, sí, de dir que estigui preparada per quan arribi alguna cosa, quan arribi una alerta, sàpiga com s'ha de comportar, i seguint unes ordres, evidentment, unes instruccions. Ferran.
Sí. Bueno, es tracta de recursos, es tracta de desenvolupament, es tracta de tota una sèrie de coses, no? És veritat que els sistemes de detecció han evolucionat moltíssim, però no és una qüestió només de el que hagués passat amb aquest terratrèmol, un terratrèmol de més de 8 graus, desferma una energia equiparable a desenes de bombes nuclears. O sigui, és una barbaritat l'energia que desferma. Per això aquestes onades agafen la velocitat que agafen i en alguns casos l'alçada. Està refrescant una mica, i el 2004, vull dir, no fa 50, ni 70, ni 100 anys, el 2004, 227.000 morts en el tsunami d'Indonèsia, no?
I tant.
Vull dir, llavors, no els sistemes de detecció no han evolucionat tant en aquests 20 anys. El que passa que depèn de quines infraestructures s'hi posen, quins recursos s'hi posen i quin és el desenvolupament dels països que on passa, no? En aquest cas ha passat en un país desenvolupat com és Rússia, i la resta de països que es mobilitzen doncs, també ho són, com Japó, els Estats Units o Nova Zelanda. Però si això passa en una part del Pacífic on hi ha països menys desenvolupats, doncs el desastre podria ser absolutament monumental, no? I estaríem prenades centenars de milers de morts, segur, seguríssim, seguríssim. L'altra qüestió és que bueno, la tendència demogràfica és la que és. Hi ha una immensa part de la població del planeta que s'està concentrant al litoral i, per tant, el tsunami són una de les seves grans amenaces. I després el tema de les infraestructures crítiques, no? Mm. O sigui, jo, avui, quan he tornat a sentir la paraula Fukushima... se m'ha posat una mica la pell de gallina. Mm. O sigui, continuar posant centrals nuclears al costat de les costes en determinats territoris, que se'ns continuï dient que l'energia nuclear no hi ha cap problema i que es pot sembrar el planeta de centrals nuclears com si no passés res, pues em sembla que el que ha passat avui, encara que no acabi afectant, demostra que segons on poses una central nuclear és un perill absolut. I el tsunami al final passa. Vull dir, pot provocar una gran catàstrofe, però passa. O sigui, hi ha un tsunami, hi ha unes rèpliques, etc. Però un accident nuclear, això queda per segles. Llavors, potser que ens comencem a plantejar les coses.
En fi, estem pendents sobretot d'aquests efectes d'aquest tsunami, sobretot ja insistim, que hi ha alertes per tsunami a pràcticament tots els països que toquen el Pacífic i que el primer lloc on haurien de rebre l'impacte d'aquestes onades gegants, d'aquestes onades que poden arribar als 3 o 4 metres, seria Hawaii. De moment no consta que hi hagi hagut incidents, sí consta instruccions, una mica el que dèiem ara, d'anar als refugis o d'anar a llocs alts. En fi, per descomptat ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio durant tot el dia i aquí al matí de Catalunya Ràdio per descomptat. Però l'altre tema que segurament ha centrat... L'altre tema que ha centrat les últimes hores té a veure amb el fiscal general de l'Estat. Ahir sabíem que el Tribunal Suprem l'imputava per aquest delicte de revelació de secrets, per filtrar suposadament a la premsa els correus electrònics on es parlava d'un possible pacte amb la parella d'Isabel Díaz Ayuso pel seu frau fiscal, i el Suprem sí veu indicis que el fiscal hauria impulsat i coordinat aquesta filtració de correus. En fi, en volem parlar ara mateix amb l'advocat penalista, el Marc Molins. Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ajuda'ns una mica a entendre aquesta decisió del Suprem, perquè n'hi ha alguns que diuen que no s'aguanta per enlloc i n'hi ha d'altres que diuen no, hi ha uns indicis seriosos que el tribunal té i que, per tant, per això aporta el fiscal a un pas del judici. Tu com ho veus?
A veure, des d'una perspectiva de la teoria del procés penal, el cert és que els temes han de tendir, en el procés penal el tema tendeix a l'enjuiciament. El sobreseïment, que és la solució, l'anomenem una solució anòmala, no? És, lo normal en el procés penal és arribar a un judici oral. Només en els supòsits en els que hi ha una absoluta manca de fonament o hi ha una certesa empírica de que el fet no és delictiu, només en aquests supòsits arribem a aquesta solució anòmala, que és el tancament prematur de la causa. Per tant, des de la meva perspectiva, sent així, que hi ha indicis de que hi pugui haver hagut una contribució a desvetllar aquesta intimitat, la intimitat del pacte, la solució natural és la del judici oral.
És a dir, que no és descabellat.
No és descabellat. És a dir, aquesta és la teoria del procés. De fet, aquest és el títol amb el que s'estudia a les facultats de dret, el sobreseïment, no? Les solucions anòmales, els tancaments alternatius. El tancament del procés penal es produeix a través d'una sentència, la sentència exigeix un judici oral. Insisteixo, no és inhabitual el sobreseïment, però només es dicta en supòsits en els que hi ha una certesa jurídica ratllant al 100% o empírica absoluta de que o el fet no ha existit o havent existit no és delictiu. Cap d'aquests dos supòsits es planteja en aquest cas. Hi ha uns fets i aquests fets, insisteixo, han de portar o s'han d'enjuiciar en un judici oral i donar lloc a una sentència.
És a dir, si ho entenc bé, Marc, davant no és prou clar com per aparcar el tema, tampoc és prou clar, evidentment, perquè hi hagi un veredicte de culpabilitat. Per tant, el més raonable des del punt de vista del dret és anar a judici?
És exacte. La solució natural del procés és el judici i la sentència. Tenim una veritat que ens anem repetint d'una forma reiterada, i és que el jutge que investiga no enjuicia, no? Per tant, el que investiga es dedica a fer a copi d'indicis, de factors, de petits estímuls, I si aquests estímuls, aquests factors, són sugestius de la necessitat d'un judici, és quan se'ns convoca a les parts perquè allà fem valer els nostres arguments.
És veritat que aquest cas és una mica especial per tot plegat, perquè una revelació, una filtració a la premsa, a l'hora de demostrar-la amb els mitjans de comunicació, és complicada. Ja estem sentint alguns mitjans dient ui, no, jo això ho vaig saber molt abans de rebre aquest suposat email del fiscal general. Vull dir que tot això també s'haurà de veure una cronologia molt precisa, no?
Aquest és el tema, és a dir, la mesura en la que es pugui demostrar que no hi havia aquest element intimitat, perquè ja s'havia desvetllat, inclús per la pròpia font, no? Pel propi interessat, en aquest cas qui estava cridat al pacte. Si es pot demostrar que ja s'havia desvetllat aquesta dada i que aquesta dada era coneguda per alguns mitjans, evidentment l'element que es tutela, que és la intimitat, ha perdut qualsevol tipus de vigència i, per tant, la sentència haurà de ser des d'una perspectiva jurídica absolutòria. És a dir, el que podríem arribar a dir és si es va produir aquesta comunicació, però en la mesura en què la dada que es comunicava no era secreta perquè ja era coneguda, no hi pot haver vulneració del bé jurídic anomenat intimitat.
I això, en funció de com vagi, Marc, pot tenir conseqüències a l'hora de les filtracions periodístiques, diguem-ne? És a dir, en funció de com acabi això, serà més complicat que els periodistes rebem segons quines informacions? Deixa'm que t'ho pregunti així.
Mira, aquesta és la, per mi, és la gran qüestió de fons, no? Perquè aquesta tensió que s'estableix entre el dret a la informació i el dret a l'efectiva tutela judicial o el dret a inclús a la presumpció d'innocència, aquesta tensió que s'estableix entre dos drets que són fonamentals els dos, no? El meu dret a ser enjuiciat sense interaccions, sense pressions, sense elements externs, col·lisiona i es tensiona amb el dret que té la ciutadania a rebre una informació veraç i consistent del que està passant en un procediment judicial. Aquesta tensió és constant i, efectivament, aquest judici pot representar un punt d'inflexió, com a mínim, en l'advertència als operadors, no? Jo sóc un ferm defensor de la necessitat de divulgar el procés penal, perquè la norma és pública i la norma, el destinatari de la norma és la ciutadania i, per tant, tots hem de saber i conèixer com actuen els nostres tribunals, com s'aplica el dret en el dia a dia. Per tant, jo sóc un ferm partidari de maximitzar els efectes del dret a la informació, però, efectivament, com bé dius, la sentència que es pugui dictar en aquest tema podria marcar una certa inflexió o una fita en aquest camí.
Marc Molins, advocat penalista, una vegada més, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per la confiança. Bon dia.
Bon dia, el Marc Molins, advocat penalista d'aquest tema, que s'entrarà en les pròximes setmanes, Jofre.
Sí, i aquí el que sembla és com si haguessis de decidir-te entre si et creus a la parella de García Ayuso o et creus a l'Álvaro García Ortiz. I jo poso al mig la possibilitat de que ho hagin fet malament tots dos. És a dir, que un hagi comès frau fiscal i que l'altre hagi filtrat el correu electrònic. Podria ser. També podria ser que, i aquí tinc grans dubtes, que això genera ja un dubte per escala, a categoria, que és què fer amb els càrrecs imputats. I si el fan dimitir o dimiteix i després li fan un judici i resulta absolt i no va fer res mal fet? Com es soluciona això? Un altre dubte sobre la part que ens toca més als periodistes, que és el dret a la informació. Si aquí posem damunt de la taula tota la informació que hem rebut per via ordinària, extraordinària, amb USB, amb correus electrònics, quedant a fer un cafè i et passo uns papers, etc, etc, per part de totes les parts implicades en un judici, aquí es saturaria el sistema judicial només per frenar les revelacions de secrets. Vull dir que tinc molts dubtes sobre això. El que on sembla que no hi ha cap dubte és en què Alberto González Amador va cometre frau fiscal en una època molt sensible, que era la pandèmia i durant la compra de mascaretes.
Jo he dit una cosa al Marc Molins que em sembla molt important, que és que el dret penal és públic, és a dir, sí, sí. En el fons és, no, és el que es deu a la ciutadania i, per tant, jo crec que val la pena molt insistir en això i que els processos siguin molt més nets, molt més transparents, d'alguna manera porta a que no sigui necessari aquest joc de la filtració, no? I, per tant, de la defensa del dret a la informació. Ara, aquí, al final, amb la causa del fiscal general, moltes vegades hem oblidat l'origen, que és un defraudador confès que s'ha anat prorrogant el seu judici, que no hi ha manera, ara sembla que hi és. Ahir mirava, però molt per sobre, perquè encara d'això, el magistrat discrepant dels tres de la sala, el jutge aquest, l'Andrés Palomo, que diu el que era favorable sobreseir i arxivar, perquè ell deia que no entén que l'instructor no hagi cregut ni els testimonis que l'esculpaven o no hagi volgut analitzar proves de descàrrec. Això també jo crec que afegeix encara més dubtes sobre la justícia, que és el gran tema pendent de tot el procés de l'Estat democràtic. El gran tema pendent és la reforma de la justícia. Estem aquí amb una, no? Vam passar del tribunal, no? D'això a l'Audiència Nacional sense... Sí, sí, és que és sense transició, i per tant el gran tema que tenim és aquest. Jo faré una cosa que és important, és a dir, ha de dimitir. I llavors com restaures el que s'ha perdut? No, ha de dimitir, poses en qüestió la pròpia institució, sí, perquè sí. És veritat, hi haurà un fiscal que l'acusarà o no l'acusarà i serà un subordinat seu, és un problema. Jo crec que els reglaments haurien de permetre un apartar-se provisionalment i que després, no? Bueno, n'hem vist, eh? N'hem
vist casos. Per desgràcies tenim molts exemples, clar. Sí, exacte. Mònica Oltra, etcètera.
Sí. I per tant, aquí queda el tema. I l'altre és que un, individualment, per protegir-se i per protegir la institució, decideixi marxar. Això és una altra opció.
Ferran.
A veure, per parts, no? La primera part, jo tampoc no m'extendria gaire, no? Jo que segueixo atentament els anàlisis de Marmolins i crec que s'han de seguir perquè se n'aprèn molt, crec que en la bombolla de l'acadèmia, doncs, la defensa del sistema judicial s'aguanta molt bé. En la praxis i en el dia a dia, clar, els ciutadans veiem la televisió i escoltem la ràdio i llegim els diaris, i des de que es va iniciar la causa contra el fiscal general no hi ha qüestions relatives a una causa, sinó temes d'índole personal que no tenen res a veure amb la causa d'imputats, de gent perseguida per la justícia, han estat filtrats i difosos gravacions que estaven sota custòdia de funcionaris públics de la Guàrdia Civil. Vull dir, sí. I surten. I tots hem escoltat converses telefòniques de polítics que han estat investigats, a vegades amb causes legítimes i a vegades també amb causes no legítimes, com per exemple per les clavegueres policials, i s'han difós. I no tenien res a veure ni tan sols amb la causa judicial. I ningú ha iniciat cap investigació, ni cap fiscal s'ha mogut, ni cap jutge. Són igualment funcionaris públics. Vull dir, continuaran, evidentment, sortint absolutament tot tipus de filtracions i ningú mourà res. Per què? Home, perquè estem davant de casos polítics. I, per tant, l'anàlisi jurídic i de defensa del sistema judicial doncs està molt bé, però s'aguanta com s'aguanta. Escolta'm, això és una qüestió purament política, i si no és política i és jurídica, doncs s'ha d'actuar de dues formes diferents. Aquí hi ha o una de dos, o dos jutges que estan polititzats i que estan prevaricant perquè el que volen és fer dimitir un fiscal general sense proves concloents, perquè hi ha interessos, diguéssim, de connexió partidista amb determinats partits polítics de l'alta cúpula judicial. Això no ho dic jo, això ho va dir en un dinar de Nadal a Moncloa en un corrilló el president del govern, Pedro Sánchez. O això, o el fiscal general de l'Estat ha comès el delicte, o no l'ha comès, però en qualsevol cas, si a la Moncloa pensen que els jutges actuen, com diu Marmolins, de forma fidedigna i de forma ajustada al que diu la teoria judicial, com ens ha explicat molt bé, el fiscal general ha de dimitir immediatament. Un fiscal general no es pot sotmetre a judici de cap de les maneres, a no ser que aquest judici estigui sotmès a una presumpta prevaricació dels jutges. Yeah. Llavors, a mi, o el president del govern espanyol, a banda de sortir i donar tota la confiança al fiscal general, surt i diu, escolti'm, no, això, aquí hi ha una operació política de calat, i per tant el nostre fiscal general no dimitirà i els jutges estan, evidentment, conxabats en aquesta operació política, o si no ho diu, el fiscal general ha de plegar. És que no n'hi ha cap més. O sigui, si no, estem pervertint absolutament tot.
Sònia.
Sí, a mi el que més m'amoïna de tota aquesta situació és que al final el que acaba contra les cordes és la forma correcta de fer les coses. Mm. És a dir, sigui o no sigui realitat que va fer revelació de secrets, que com deia el Jofre, si ho ha fet ell directament, em semblaria una persona molt poc intel·ligent, perquè tots els càrrecs i els càrrecs tenen sempre gent a través de qui fer a través de qui fer filtracions. Per tant, que un fiscal general ho fes ell directament o deixant un rastre, no diria molt de la seva intel·ligència. Però, en tot cas, com diu el Marc Molins, no? La gent que de debò creu en el sistema i que el vol protegir diu fem les coses bé, i si després surt que és totalment innocent, fantàstic, però si hi ha uns indicis, el que diu el sistema és s'ha d'anar a un judici oral, doncs això és el que acaba contra les cordes, perquè la gent que ho està fent malament, que utilitza el sistema en benefici propi, que ho fa fent trampes i fent coses mal fetes, li estàs donant la raó. I, per tant, ja no és només aquest cas, és tota la situació política que tenim amb elements del deep state apretant per totes bandes que sembla que tinguin sempre les de guanyar. Mm. I això trobo que és molt frustrant perquè genera un benefici nul a voler fer les coses ben fetes. Si tu creus que tens les de perdre només perquè hi haurà qui retorçarà els mecanismes de l'Estat en contra de les coses ben fetes, doncs genera frustració i ràbia també en la ciutadania, jo crec.
A més, hi ha una cosa també, una mica la comentàveu abans també, que és... clar, això, des del meu punt de vista, té tres fases, no? Primer, és un frau fiscal, confés. És un senyor que admet no haver pagat els impostos que havia de pagar i fins i tot amb falses factures i tot això. Després hi ha un intent de mentir. Hi ha un intent d'intoxicació de l'entorn de la presidenta Díaz Ayuso, a dir als mitjans, escolta, ens han ofert un pacte, ho veieu com és una causa completament inventada perquè són ells els que han ofert un pacte. I la tercera etapa és aquesta filtració, suposada filtració del fiscal general, per dir, no, perdoni, és al revés. Ell ens va oferir un pacte a nosaltres, no? Ja, però vull dir que jo el que... És curiós que només parlem del tercer punt parlem dels altres dos.
I tu empitjoro. Alberto González Amador li demanen 4 anys de presó pel frau fiscal i a Álvaro García Ortiz li demanen 6 per la revelació de secrets. És a dir, hi ha una disparitat penal molt bèstia.
Jo vull empitjorar una miqueta més perquè el segon pas que s'ha explicat molt bé, la mentida, no és una mentida que faci González Amador, sinó que és una mentida que es genera en una institució pública amb diners públics per part d'un senyor que es diu Miguel Ángel Rodríguez, al qual no li passarà absolutament res. I és igualment un servidor públic. Vull dir, és un senyor pagat amb diners públics que està al servei de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I no sabem que hagi de passar res amb aquest senyor, no?
I sobre el que deia la Sònia...
El problema... Perdó, Jofre, no, acabo amb res. El problema no és només que se segueixin o no segueixin l'establert en el sistema judicial. El problema és que el sobreseïment és... una manera anòmala de tancar un cas, no? Si hi ha indicis, s'ha de tirar endavant amb un judici i després ja veurem què passa. Bueno, aquí els indicis, primer, hi ha uns periodistes que han negat absolutament en seu judicial la qüestió.
També és veritat que hi ha, perdó que talli, el tema d'haver esborrat els missatges. Avui hi ha una part de la premsa...
Això no és delicte, a més està justificat...
Hi ha una part de la decisió del jutge que diu és sospitós, clar, que vostè hagi esborrat els missatges.
Bueno, escolta, mira, t'ho diré clarament. Si jo presento demà una querella contra Alberto Núñez Feijó per presumpta relació amb el narcotràfic, que tinc una fotografia en què el salveu amb un narcotraficant, de ben asseguro que no és que sobreseïment, és que no s'admetrà a tràmit.
Yeah.
No s'admetrà a tràmit. En canvi, hi ha jutges, i el problema de fons és que hi ha jutges com el senyor Peinado, que instrueix l'acusació contra la dona de Pedro Sánchez, que ha fet veritables barbaritats que tenen una afectació política molt greu i al qual ja se li ha tocat el costó, però en canvi el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo del PSOE, el Consejo General del Poder Judicial, que ara ja no podem dir no, és que està caducat el PP, no, el Consejo General del Poder Judicial que ha posat el PSOE no ha pres, és que no ha obert ni un expedient informatiu. Llavors, la responsabilitat és de qui és de que el sistema judicial funcioni com funciona.
Va, és que deia la Sònia, parlava una frase que m'ha agradat, una expressió de retorçament judicial, de retorçar-ho tot. Sistema en un sistema judicial que com que hi ha un turista francès que té un atac de cor i es mor, i això vol dir que hi va haver una acció terrorista, perquè com que hi ha un cost de vida humana, això és terrorisme, i per culpa d'això endarrereixo una mica més l'aplicació de la llei d'amnistia, si això no és retorçar-ho, si un senyor diu en un ple municipal, oh, és que per fer una truita s'han de trencar els ous, sedició. Clar, si estem acostumadíssims a que el sistema judicial espanyol retorça les coses fins allà on vol per seguir-ho.
És que no és el sistema judicial.
Bueno, tu ho has dit, el Consell General del PSOE, ja és una contradicció
en termes. O el ministre de l'Interior, el senyor Marlaska, que quan se li pregunta sobre les infiltracions policials en els moviments socials, no en els moviments terroristes, no, en els moviments socials legítims i legals, diu, la policia sempre actua a tenor de la llei.
Sí, sí.
Bueno, doncs la UCO, que és policia, que és la Guàrdia Civil, i que ara resulta que amaga determinades gravacions que es culpen a la dona de Pedro Sánchez, no sé què, doncs ho fa molt ben fet, perquè el ministre diu que actuen a tenor de la llei.
Té línia editorial.
Aquí tenim, diguéssim.
Oh, clar, és que...
Bona part de l'administració pública que fa política, que no fa el que ha de fer, no? Aquí tothom fa política des dels coses. I és quan la política també s'escuda amb els processos judicials i, per tant, no ha de prendre cap decisió. Però amb el tema de la justícia, el moviment que hi ha hagut contra la reforma presentada pel govern en el sentit de democratitzar molt més l'entrada, de facilitar, de canvis radicals en el procés, en el propi sistema de justícia, no hi ha manera. És que s'han oposat absolutament. És a dir, costarà molt i no ho solucionarem amb una generació, entre altres coses, perquè això ha anat de pares a fills.
Bueno, les reconversions industrials, els obrers també feien vagues molt salvatges, i les reconversions industrials Felipe González es va fer, no?
S'haurà de fer.
Els polítics, a fer la feina. Si els meus drets com a ciutadà estan en perill i el govern actual considera que hi ha un mal funcionament de la justícia que posa els meus drets en perill, el que ha de fer és actuar.
Potser hem de canviar el sistema de com s'escull el Consell General del Poder Judicial.
S'han de tirar palets mestres.
Per tant, no tingui que anar a un acord o un mal acord o un mal pacte entre els dos partits majoritaris en el moment en el que s'està en aquest moment per buscar unes majories per constituir l'òrgan de fiscalització que hauria de respondre a una altra cosa. Jo crec que amb tot això posa, a més, la sensació de la gent és de que això del sistema judicial ja podem anar dient que respectem les sentències, però fa pànic, no? La gent diu, no, és d'aquelles coses que no d'això. Aquí tothom usa la justícia, i tothom usa, i tothom fa política, des dels tècnics d'Hisenda que consideren il·legal qualsevol altra cosa, aquí tothom... I aquí també hi ha una gran responsabilitat política d'alguns partits, d'altres coses, per exemple, el PP, que absolutament tot ho està judicialitzant. És a dir, per no prendre cap responsabilitat política, ho solventa a partir de la toga.
Dos minuts i arribarem a 9:45. De seguida continuem a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio.
Viu un estiu que val per 3 al Matí de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sense alcohol. Don Simón.
A Catalunya tenim la millor cuina del món. Sentim orgull de la nostra tradició culinària i de l'alta cuina creativa. Del treball dels cellers, del talent a sala i del sector primari, que cada dia ens porta a taula els millors productes. Ho hem fet possible entre tots i totes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Us he de donar una mala notícia. L'Amparo s'ha mort.
Qui?
Aquella dona us va educar. El mínim que podeu fer és acomiadar-la com es mereix.
L'Amparito volia ser enterrada al panteó familiar.
What the fuck? No enterrarem la minyona amb la família, punt.
I si la incapacitem?
És morta. L'Amparito era una més de la família.
L'Amparito estava baixa de collons!
El favor és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En quin moment deixem de preguntar-nos per què?
Per què les abelles són tan importants si només fan mel?
Per què hi ha animals invasors si també són d'aquest planeta?
Per què el món es queda en silenci si el fem malbé?
Perquè tan important és preguntar-se el per què com trobar la millor resposta. Vine a descobrir-ho al nou espai immersiu Cuida els del Zoo de Barcelona, on viure la biodiversitat.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui dimecres...
It's showtime, folks.
La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
Un programa per saber en quin escenari voldrien viure els nostres convidats si la vida fos un musical.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Viu un estiu que val per 3 al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Dos quarts i un minut de deu. Continuem a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb l'Assumpta Escarp, el Jofre Llompart, el Ferran Espada i la Sònia Andolf, parlant de diverses qüestions. Insistim que continuem pendents d'aquesta alerta per tsunami a tota la costa del Pacífic, a estats com Hawaii. De moment no consten grans incidents, però insistim que els experts diuen que l'alerta pot durar encara diverses hores. Abans de la publicitat parlàvem d'aquesta decisió del Tribunal Suprem d'enviar a judici al fiscal general de l'Estat, amb totes les repercussions polítiques i judicials que això pot tenir. Hi ha diverses qüestions, també, amb això. És a dir, avui, per exemple, són molts els diaris que diuen que la tornada de vacances hi haurà l'obertura de l'any judicial i que hi haurà el rei, en Pedro Sánchez, que en parlàveu ara, sí? És que veig que hi ha cares ara mateix. Ho deies ara, Assumpta? Sí, no?
Sí.
Hi haurà una imatge curiosa, no?
Serà una imatge curiosa i difícil, eh? Sí. Difícil políticament, també, de gestionar, perquè tindràs allà posada. Bueno, parlàvem d'això, així, aquesta tertúlia que es fa fora tertúlia, diguéssim.
Sí, és un no parat.
Això, no? O, senzillament, també, que molts magistrats, molts jutges, abans tenien partit, però com a mínim eren més prudents, i ara ja com, no? Com descaradament hi ha una presa de posició política per part de molts d'ells.
Sònia.
Sí, perdoneu. És que la presa de posicions és el que amoïna i és el que surt sempre marcat en els informes internacionals de tots aquests índexs que es fan, que després ens agrada, no?, posar els articles i les notícies sobre punts que et donen de més democràcia o menys democràcia. I, per tant, tota aquesta politització del sistema judicial ens fan enrere com a sistema. Per això jo deia que és molt viciós, és un cercle viciós que genera, perquè fer-ho bé i fer-ho amb les regles, ara mateix, queda desincentivat, perquè l'extrema dreta, el populisme i tota la gent que ho fa malament i que realment vol agafar les estructures i els mecanismes públics i fer-los servir en benefici propi, tenen els de guanyar, com a mínim amb l'opinió pública.
Sí, ha arribat un punt en què quan dius partit judicial has d'aclarir que és una divisió territorial. No,
exacte.
No que hi ha una formació política que... perquè, no, és a dir, mitja en broma, mitja seriosament, és així. És a dir, ens hem acostumat, permeteu-me que torni a l'aplicació de la llei d'amnistia, ens hem acostumat a que hi hagin jutges que opinin de les lleis que surten del Congrés. T'agradin més o t'agradin menys. Però és que va passar amb el matrimoni homosexual. És a dir, escolti, per començar, el matrimoni homosexual és un dret, no una obligació. És a dir, si vostè no es vol casar amb una persona del mateix sexe, no tinc cap problema, que ningú li obligarà. Però vull dir, que puguin opinar i dir, no, aquesta llei no m'agrada. No, vostè apliqui-la. I si hi ha una altra configuració de majories, doncs...
Que encara és més greu allò de la llei d'amnistia, perquè s'ha trencat la voluntat del legislador.
Per això, vull dir...
Sí, totalment.
Però ens hem acostumat a que puguin donar entrevistes a cadenes de televisió internacional dient això. I és absolutament al·lucinant. Clar, en una qüestió on ja passes de la política i la justícia a l'estètica, que és quina imatge dones, doncs aquí és on ve el de l'any judicial. Efectivament, serà molt interessant de veure la pressió que hi haurà si és que s'arriba a produir la foto del president del govern espanyol, el fiscal general de l'Estat i el rei,
aquest,
sota un mateix sostre a la inauguració de l'any judicial.
De fet, avui la pressió ja comença a diaris. El Mundo, per exemple, ja titula dient Pedro Sánchez torna a posar el rei en un altre tràngol.
Sí. En aquesta foto hi haurà possiblement ja... Bueno, hi haurà un imputat i possiblement hi ha un... amb data de judici, diguéssim, i un inviolable, no? Una persona que pot estar ara mateix cometent delictes, corromput, robant, etc, etc, i sabem, ho sabem perquè el seu antecessor, el seu pare, ja ens va alliçonar que no li pot passar res. I no s'ha canviat, o sigui, l'abdicació del rei Joan Carles I és del 2014 i no s'ha canviat ni una coma de la llei. O sigui, es manté la mateixa llei que va permetre que un senyor robés, i no dic presumptament, sinó robés, defraudés, digue-li com vulguis, desenes de milions, per no dir centenars, i no s'ha tocat ni una coma de la llei. Però no és que no s'hagi tocat. És que els grans partits, diguéssim, el PP i el PSOE, ni ho han proposat. O sigui, és d'una impunitat absoluta, no? És d'una impunitat absoluta com es preserven determinades qüestions de corrupció, és d'una impunitat absoluta com actuen determinats jutges. Escolta, no és una qüestió de... Vull dir, el problema és quin ha estat davant de la corrupció judicial. Tenim un cas claríssim en el judici del procés, no? Les absolutes irregularitats que es van cometre en aquest judici... I clar, no, la posició dels grans partits espanyols ha estat la que és d'absolut suport en aquestes actuacions, no? Però quan això... Però no és només aquest cas, eh? Vull dir, tenim un vicepresident del govern espanyol, un exvicepresident, que es diu Pablo Iglesias, que va estar constantment dient-li a Pedro Sánchez, escolta'm, que és que al meu partit, a un diputat del meu partit li han posat cocaïna en el cotxe per intentar involucrar-lo en un cas de narcotràfic. Hem de fer alguna cosa, hem de netejar la Guàrdia Civil, que té agents que fan aquest tipus de coses. Hem de... De la policia patriòtica en sabem que hagin expulsat del cos alguns dels membres que treballaven per a Jorge Fernández Díaz. Fa quasi 8 anys que aquests senyors ja no estan al govern espanyol. No s'ha fet absolutament res. O sigui, no s'ha expulsat a ningú del cos, s'ha obert alguns expedients que no sabem mai com acabaran. A l'estat espanyol, que és un dels grans fracassos de la transició, el fi justifica els mitjans. Vull dir, no hi ha foto més que em repugni més que un president del govern espanyol com Felipe González abraçant a l'entrada de la presó a terroristes. A terroristes que van segrestar i van matar gent. I se'ls va primer abraçar quan entraven a la presó i després automàticament se'ls va indultar. Felipe González els va abraçar i José María Aznar els va indultar. Per què? Perquè el fi justificava els mitjans. I els mitjans eren matar i segrestar. A Catalunya, per posar unes urnes, hi ha gent que s'hi ha passat 4 anys de presó. Doncs, bueno, el sistema judicial i el sistema polític van en connivencia en aquesta justificació dels fins, dels mitjans, per a segons quins fins. No hi ha més.
Sònia.
És que vaig tancant el micro per no molestar-vos.
No et preocupis.
No, el que estan dient, el que passa és que, si ho penseu, de cara a la societat tot això és molt lleig. És a dir, estem anestesiant societats perquè que ningú hi hagi unes grans manifestacions cada vegada que ve el rei emèrit, que ve el Ferran, no? Sí, i que no ens indignem de tot aquest cas, i en canvi que hi hagi gent que estigui realment doncs, posant dubtes sobre el fiscal general, que vegi que potser Isabel Díaz Ayuso té raó, s'acaba empantanant moltíssim a l'opinió pública i polititzant-la i polaritzant-la molt més, amb tot el risc que té polaritzar societats, eh? Perquè això ho hem vist a altres llocs i esperem a veure com evolucionarà aquí. Però el risc d'anar convencent a la gent de que tot està podrit excepte els teus és molt més profund del que jo crec que els polítics tenen en vista a curt termini. Perquè una cosa és pensar en el teu benefici electoral immediat, a curt termini, i l'altra és pensar en l'afectació que estàs creant dins l'Estat i dins de com la societat respon respecte a l'Estat.
I una altra qüestió que volíem comentar també avui al matí de Catalunya Ràdio, que té a veure amb la seguretat. En el cas concret de Roda de Ter, ho expliquem de seguida.
Catalunya Ràdio.
012, la millor resposta.
Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
Doncs truquem ara mateix.
Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ja hi ha a la venda el cupó extra d'estiu de l'11 i per això us volem demanar una coseta. Pareu bé l'orella, perquè les gavines, els cargols de mar, la remor de les ones, els dofins i totes aquestes coses de l'estiu potser tenen alguna cosa a dir del cupó extra d'estiu de l'11. I és que se celebra el 15 d'agost i té un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. De veritat, atenció, escolteu l'estiu, si us plau.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'ANUC ja porta uns dies amb la Cris i el Roger i n'estan tan contents que han decidit fer un pas més. Presentar-la a la fundació on en Roger fa de voluntari.
Mireu!
Que bonica, per favor!
El Roger té una sensibilitat amb les persones amb discapacitat molt bèstia.
Ara teniu dos cadells, un de 16 mesos, un de 9. De moment tots es fan el pipí on no toca.
Cita bestial. Aquesta nit, dos últims capítols a TV3 i a la plataforma 3Cat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Avui a l'informatiu ens hem fet ressò de la situació que es viu i s'ha viscut a les últimes setmanes al municipi de Roda de Ter. En 15 dies hi ha hagut robatoris en 5 comerços. És un poble raonablement petit i, per tant, aquests 5 robatoris amb prou feines en 2 setmanes, doncs, evidentment, ha amoïnat a molta gent, com a l'alcalde, Toni Mas, que en conversa amb nosaltres, amb el matí de Catalunya Ràdio, ha posat en valor que els Mossos hagin reforçat la vigilància i, evidentment, estiguin buscant els autors. Dit això, ell feia un crit d'alerta sobre els vigilants municipals. És la figura de seguretat amb la qual compten en aquest municipi i a Roda de Ter. L'alcalde, en concret, ens deia això.
Sí que ens ajudaria un marc legal que dotés d'una figura i d'una reglamentació molt més important, doncs, la figura del vigilant municipal, i ens ajudessin també els municipis. Els vigilants depenen exclusivament de l'Ajuntament, no tenen cap mena de competència en matèria de seguretat ciutadana. Els ajuntaments són els que hem de fer càrrec de tota la formació. No poden dur cap tipus d'arma en aquest sentit, tampoc.
És el que ens deia l'alcalde. Recordem que Roda de Ter no arriba als 7.000 veïns i fins als 10.000 habitants no hi ha policia local, a menys que hi hagi un acord exprés. Per això es posa aquesta figura dels vigilants municipals. Ara mateix podem saludar la Montse Iglesias, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Montse Iglesias, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Frederic.
Clar, posem una mica de context d'això. És a dir, els vigilants municipals, què poden fer, diguem-ne?
Mireu, en quant a l'anàlisi que ha fet l'alcalde, nosaltres tenim a Catalunya una llei que regula les policies locals. M'agradaria destacar que, en principi, a Catalunya no és obligatori tenir policia local. És a dir, els municipis no tenen l'obligació de tenir-ne, sinó que és una potestat. És a dir, ells decideixen si volen tenir o no volen tenir aquesta policia local. Què passa? Que això al final és una qüestió que cada municipi, en base a la seva autonomia municipal, decideix si en té o no en té. Mm. Sí que és cert que aquesta llei catalana que regula les policies locals ens diferencia i ens diu, mireu, en aquells municipis on no hi hagi, és una condició, on no hi hagi policia local, es pot tenir els vigilants municipals. Mm. Quan tu analitzes aquesta normativa, veus que a nivell de funcions, per exemple, tenim 3 articles que regulen quines són les funcions de la policia local i, en canvi, quan parlem de les funcions dels vigilants municipals, es redueixen a un únic article i els hi donen quatre funcions principals, no? Aquestes, si tens qualsevol pregunta, em pots
interrompre. Sí, no, del contrari, estic escoltant.
Mira, doncs aquestes quatre funcions que els otorguen, en aquest cas la nostra llei catalana, els limita, en aquest cas, a tot el que són custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions o bé dependències municipals, a tot el que és el trànsit, doncs ordenar i regular el trànsit i supervisar que es porta correctament, han portat feines que diem d'auxili a la ciutadania i en protecció civil, i després hi ha un últim punt, que és com un calés de sastre, que diu fer complir tots els reglaments, ordenances, bancs, resolucions i qualsevol acte administratiu. Què passa? En base a aquesta normativa, cada ajuntament concreta quines són les funcions del vigilant municipal. És a dir, no tenim una normativa macro que ens digui, vale, doncs per custodiar i vigilar béns, què significa? Doncs per fer el compliment dels reglaments, què poden fer? Aleshores, això per què es fa? Perquè els ajuntaments tenen aquesta autonomia municipal. I la idea és que, en base a aquest marc general que els hi tenen, ells concretin les funcions d'aquells vigilants municipals en base a les seves necessitats del territori.
Perquè a partir d'aquí, llavors, què s'hauria de fer? Potser un marc legal més concret o més ampli?
Clar, jo el que crec que el que s'hauria de fer és estudiar realment les necessitats del territori.
Yeah.
Per què? Perquè aquests agents de l'autoritat... Ai, perdó, aquests vigilants municipals, quan estan en exercici de les seves funcions, tenen la condició d'agent de l'autoritat. És a dir, com un policia local. És a dir, que si aquests vigilants municipals a mi em posen una denúncia perquè he incomplert la normativa de civisme, aquesta denúncia té presumpció de veracitat, com si fos un policia local. Per tant, partim de la base del que ha posat per escrit aquell vigilant municipal és veritat, i sóc jo que haig d'acreditar que no és així, com un policia local. La principal diferència, com bé deia l'alcalde, és que aquests vigilants municipals no poden tenir armes. Per què dic aquestes dues diferències? Perquè, clar, al final jo crec que el que hem de fer com a territori és analitzar la nostra realitat. Clar, si la meva realitat és que, en veritat, tinc un municipi tranquil, on la conflictivitat potser és temes de convivència o de veïnat, potser la figura del vigilant municipal és la idònia. Clar, què passa? Que si jo tinc un municipi on en aquesta conflictivitat la taxa de delinqüència és elevada, clar, lògicament que el vigilant municipal, la figura, per dir-ho així, se'm quedarà curta.
Clar.
I hauré de tenir aquest policia local.
És a dir, que per temes de convivència, com deies, el vigilant municipal doncs és adequat, però la que hi ha un tema de robatoris, com hem sentit aquí a Roda, doncs ja se'ls hi escapa una mica del que estan entrenats per fer.
Efectivament. Ells sí que podran fer aquestes funcions de vigilància, no? Que ja és un control formal i ja farà que redueixi l'oportunitat pels futurs delinqüents, però també m'agradaria destacar que tot això és des d'un punt de vista de seguretat objectiva. Què passa amb la seguretat subjectiva? Que tu, Frederic, ho acabes de dir molt bé. Roda, en principi, és un municipi relativament petit que han succeït 5 robatoris en 15 dies. Clar, això des d'un punt de vista de seguretat subjectiva té un impacte molt elevat. Per què? Perquè en un territori on normalment no hi ha una alta delinqüència, quan passen aquestes coses, la ciutadania sí que diu, ostres, què està passant, no? Cada vegada és més perillós viure-hi aquí, i aleshores això pot generar aquesta alarma social. Clar, per això dic que per analitzar realment les necessitats del municipi ens hem d'anar a criteris objectius, no a fets puntuals que potser sí que generen aquesta alarma social però que no representa la realitat del territori. I això no treu, com molt bé han fet, és que quan hi ha aquestes realitats s'hagi de sol·licitar doncs, la col·laboració i dels Mossos d'Esquadra, que és la policia, que tècnicament està del territori.
Perquè
per
quan
tant,
deies...
sí que hem de fer...
Digues, perdona.
No, sí que hem de fer mesures que puguin reduir tota l'oportunitat dels delinqüents per cometre, però decidir tenir una figura o una altra, en la meva opinió, jo aniria a fer un anàlisi real del territori i em guiaria per criteris d'idoneïtat.
És a dir, que hi ha municipis on s'hi pot encaixar, però en d'altres que no.
Sí, efectivament.
Perquè què cal per ser vigilant municipal?
Mira, doncs en principi... cada municipi treu la convocatòria, però en principi és tenir nacionalitat, ser major d'edat, acreditar un nivell de coneixements, tenir la GB... Bueno, és a dir, són uns requisits molt bàsics.
Anava a dir, és un llindar baix, pel que dius, eh?
Sí, però sí que és cert que després tenim les proves de selecció.
Yeah.
I les proves de selecció, si analitzem la majoria de convocatòries que s'han fet a Catalunya, són molt similars a les de policia. És a dir, tenen una prova teòrica, tenen una prova d'aptitud física... tenen una prova d'aptitud psicològica, és a dir, han de superar una entrevista de psicotècnics, tenen proves mèdiques, és a dir, veiem que la selecció en essència és idèntica, podríem dir, que inclús la d'un policia, el que canvia és la formació. Mm. Per què? Perquè els policies locals, igual que els aspirants a Mossos d'Esquadra, quan aproven aquesta fase de selecció han de passar per l'Escola de Policia de Catalunya. En canvi, en les nostres aules, quan fan la formació bàsica, no comptem amb els vigilants municipals. Mm. Que potser aquí això sí que ho podríem millorar, no? O sigui, aquí també li dono la raó perquè al final la formació és essencial i sí que des d'aquí es podria estudiar i fer diferents convenis per apostar per un model de formació que sigui uniforme als vigilants municipals, de la mateixa manera que es va apostar perquè tots els policies de Catalunya tinguessin la mateixa formació.
Mm. La Montse Iglesias és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma i ens ha ajudat a posar una mica de context. Montse, una vegada més, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia a la Montse Iglesias. Sònia, tu que vens de la Conselleria d'Interior, com ho veus?
Sí, i a part, just tenia les competències en aquest àmbit.
Veus?
Durant els primers dos anys. La Montse ho explica molt bé, eh? El que passa és que el problema o l'escenari és molt més ampli. Venim de molts anys en què no es van convocar places per augmentar el nombre de Mossos d'Esquadra, no es podien jubilar, per tant, teníem una plantilla cada vegada amb més edat que acabava fent moltes tasques a oficina, però que faltaven Mossos al carrer, i per tant, tots aquests municipis, com deia l'alcalde, que es troben, doncs que els hi van pujant les problemàtiques, però que no hi ha suficients Mossos a moltes zones rurals o menys poblades, necessitaven solucions. I jo entenc que durant anys doncs, han anat trobant la solució que la llei els permetia, que era aquesta figura de vigilants municipals. El que passa és que en molts llocs no s'ha fet bé. Precisament perquè creien que els Mossos no passaven prou sovint o que no arribaven o que el que fos i que amb tota la legitimitat necessitaven alguna figura que fos sobretot doncs, preventiva o dissuasòria, en molts llocs han jugat a aquests vigilants municipals, dir-los guàrdia municipal, guàrdia urbana, posar-los uniformes i fins i tot logotipar els cotxes com si fos la policia. Mm. I, de fet, molta gent que ens escolta, si ara posa per atenció i s'hi fixa, potser se n'adona que qui té en el seu poble en realitat no és policia local, sinó que són vigilants o guàrdies municipals. Mm. I ens hem trobat amb que hi ha municipis que han començat a donar-los tàssers, a donar-los armes, a deixar...
Però armes, no deia que en teoria no poden portar.
No poden tenir, no, però una porra, altres tipus d'eines...
Armes de foc no, però d'aquestes que deies, eh?
Clar, i fins i tot com la realitat, perquè ara que no s'enfadin molts vigilants municipals que ens escoltin, la realitat és que ells són els que estan a primera línia moltes vegades a zones on els Mossos d'Esquadra triguen a arribar.
Clar.
I, per tant, ens hem trobat que rebien avisos de presenciar-se davant d'un atracament, davant d'un maltractament, davant de situacions que realment el que es necessita allà és un policia amb la formació que té per reaccionar davant d'aquelles situacions.
Yeah.
Aleshores, el sistema s'ha anat pervertint i tens vigilants municipals que els propis ajuntaments, de vegades per desconeixement, de vegades perquè no tenen altres opcions, els hi acaben donant moltes més competències i molta més responsabilitat de la que els hi tocaria. I, de fet, doncs hi ha tot aquest debat perquè molts dels vigilants, no, el seu hashtag a xarxes és som policia.
Yeah.
Però realment no han rebut ni la formació, ni la categorització, ni tenen les eines, ni tenen els recursos per fer tasques de policia.
Mm.
Aleshores, això és un problema que Catalunya ha de resoldre. Jo crec que ara que s'està augmentant el nombre de Mossos d'Esquadra, vull creure que progressivament veurem més Mossos d'Esquadra presencialment a totes aquestes zones rurals, amb poca densitat de població o més aïllades, on fins ara doncs, els hi costava arribar. Jo crec que a poc s'anirà notant i, per tant, els que estem quan estàs al govern no vols posar-te a ser molt curós amb el que estan fent o no estan fent perquè ets conscient que hi ha una necessitat i, per tant, seria absurd dir això no es pot fer per llei i punt.
I
no.
Acabat, clar.
Alguna solució has de deixar, però s'ha d'anar reduint. Aleshores, alguns vigilants, doncs, l'ideal serà que vagin
poc a poc passant a ser policia local o trobar solucions a tota aquesta situació dels pobles petits.
Assumpte, tu que has sigut regidora de seguretat.
Que la gran victòria va ser que el policia local anés també a l'escola de policia i acabés, no?, sent policia integral, tinguessin el mateix nivell de formació i els convenis que amb el desplegament determinava les diferents competències. Clar, és veritat el que deia la Sònia, venim d'un temps on no hi ha hagut convocatòries de Mossos i, per tant, si es van incrementant, hem de tornar a plantejar el desplegament de Mossos en el territori i apropar-lo realment en el territori perquè tinguin les competències de seguretat ciutadana. Quin problema tenen els municipis? És un problema també de cost econòmic. Tenir un policia local que tinguis, l'hagis format, que pugui anar armat i que pugui fer en poblacions petites és un cost pels municipis que és molt difícil d'assumir. I, a més, quan un ha passat un any per l'escola, ha fet les proves de selecció, pot, doncs a la que pot es presenta una convocatòria en municipis més grans on té possibilitat. Per tant, la figura del vigilant municipal continua sent important. Entre altres coses, perquè millora molt la percepció. És a dir, és veritat que a vegades ho fas amb això, no? Logotipar quan no toca, i amb això la Sònia tenia raó, però millora la percepció de seguretat i les coses ja estan. Aquí també tens pressió a les grans ciutats, bé l'estiu, no? I a mesura que tu pressiones a la gran ciutat, doncs hi ha un desplaçament de robatoris a altres zones de la ciutat. L'altre dia sortia els que aprofiten les festes majors de pobles, cosa mai vista, per entrar a les cases, no? Quan la gent entrava i sortia i no tancava. Per tant, també haurem de fer un canvi. Ara, per mi, la figura del vigilant municipal, pel que fa no només a un tema de percepció, sinó un tema de prevenció i de garantir la convivència, és important. Dona'ls informació, jo, amb el tema de les armes, seria molt curosa i realment necessiten, jo crec, formació. L'altra cosa que s'ha plantejat en alguns moments és fer una certa associació de municipis petits que permeti després tenir un cos de policia local que sigui més... O sigui, el tema és apropar...
Però la llei ara mateix, Assumpta, perdona, la llei no ho permet.
No,
és
la llei no ho permet, això s'havia plantejat...
Si tu tens policia local, perdona, amb dos o tres agents només, o sigui, permet que diferents municipis que tinguin tots policia local facin una, com es deia, no recordo la paraula jurídica exacta, però juntin serveis. Sí, és a dir, entre tots
com una
patrulla conjunta...
Sí, una mancomunitat de serveis sense decidir mancomunitat.
Però, en canvi, si no en tenen, no poden juntar-se per crear un sol cos. Aleshores, clar, estan... Perdona, és un tacte interromput.
És a dir, entenent el que és la figura i entenent el que fa falta, jo crec que és l'anàlisi des del territori, més Mossos, però també buscar fórmules jurídiques que permetin donar solució.
Davant de dues eminències en la matèria com l'Assumpta i la Sònia, poca cosa més pots afegir, més que afegir que efectivament en la qüestió de la seguretat hi ha una qüestió efectivament de percepció, i aquí sí que moltes vegades el nom fa la cosa. Si li dius policia de barri, té unes connotacions que va sense arma, que va vigilant, que tu et dona sensació, etc, etc. Als Estats Units es diu xèrif. Vaig a lo bruto.
Però va armat,
Precisament, però va armat. Per aquí és on volia arribar, que és la cultura de la seguretat que tenim. Si fins ara ens hem pogut plantejar que centenars i centenars de petits pobles no ha sigut necessària la figura del policia armat, és perquè ara hi ha hagut un canvi de paradigma. Sigui perquè t'ha vingut importat la delinqüència, que ningú malinterpreti, d'altres municipis quan exerceixes la pressió en un gran municipi i se'n va al municipi del costat, no? Etcètera, etcètera. Ara, sí que és evident, ara ho està mirant, Torre Pacheco, que l'altre dia n'havíem parlat, té 40.000 habitants i té 63 policies locals. Vol dir que toca un policia cada 600 habitants. Això és moltíssim. Roda de Ter en té 7.000. Ara n'estàvem parlant. No en té cap. Li correspondria, segons la mateixa ràtio, uns 10, no? Doncs no és així per diferents motius.
Perquè no es paga.
Clar.
Bueno, depèn del municipi. Hi ha municipis que sí que amb aquesta xifra d'habitants en tenen i hi ha municipis que no, Roda de Ter no en té. I jo entenc perfectament la preocupació quan es produeixin 5 robatoris continuats en una població com Roda de Ter, doncs això genera una gran alarma. Ara, que generi una gran alarma no vol dir que hem d'estudiar molt bé les solucions, no? Jo, com deia el Jofre, després de... de les dues grans expertes en seguretat que tenim, pues no hi entraré en això. Però sí que, clar, jo soc d'una comarca petita, on sí que hi ha policies locals i sí que hi ha vigilants. Com que és molt petita, de 20.000 habitants, ens coneixem pràcticament tots. I jo penso, mare de Déu santíssima. Vull dir, no em vull posar malament amb ningú, però no donguem armes a segons qui, no donguem autoritat, no donguem autoritat a segons qui, perquè ens coneixem, vull dir, perquè jo sé perfectament, no? I perquè, especialment perquè Rambo ha fet molt de mal, vull dir, ho sabem. Vull dir, és que van ser cinc o sis seqüeles, vull dir...
És que no cal ni armes, dóna-li un petó taronja a un determinat qui i es pensa allò que és el...
Bueno, però que dóna-li un petó taronja i una senyal...
Ara vaig a tu, Sònia, un moment.
I una senyal de stop, no? Perquè tu feies la referència americana, però els xèrifs els elegeixen democràticament, però després tenen els vigilants, el que